Abans parlàvem d'animals que són que preveuen el temps. Sobre les formigues, aquest noi explica que si les formigues es posen, surten dels nius, sí. Si les formigues surten dels nius, és que ve aigua, perquè saben que, bueno, que se'ls pot inundar el niu i, per tant, marxen. Sí. Llavors, he parlat amb el Pere Roquer, que és pagès, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Lleida, i m'ha dit que han trobat un animal, escolta'm, amb un comportament infal·lible per detectar segons quins fenòmens.
La garça.
És la garça, escolta'm.
Quan tu amb un arbre fruiter veus un niu de garces i està tapat, els avis, i jo en tinc 50, per tant, fa molts anys el meu avi per descansar, sempre deia, un niu tapat, un niu de garça tapat és un any ben pedregat. Que vol dir que si trobes nius de garces tapats, aquell any segurament hi haurà moltes tormentes amb efectes de pedra, que desgraciadament aquí les comarques de Lleida n'hi patim bastant.
Perquè se suposa que les garces tenen aquest sentit i tapaven els nius.
Correcte, i tapaven els nius sobretot per protegir el que eren a les cries.
Tu l'has pogut verificar d'alguna manera o és una qüestió familiar que es deia?
Sí, aquest se creu molt aquí les comarques de Lleida i a més que cada un tindrà la seva teoria, però jo personalment hi crec bastant.
I aquest any s'ha vist tapat o destapat?
S'ha vist tapat.
Tapat. Molt bé. Molt bé, molt bé.
És més, aquí les comarques de Lleida fa 15 dies vam tindre una tormenta d'efectes de pedra, sobretot a la part nord, les poblacions d'Albès, de Menàrguens, i va fer mal.
Fixa't.
I alguna cosa, hi ha gent que diu que és llegenda, hi ha gent que hi creu. Jo personalment hi crec.
Bueno, dels animals que m'ha explicat, diu que la garça és de les que més encerten. Llavors hem parlat de les ovelles, que les ovelles veu que també tenen un caràcter d'aquest pronosticador, però les ovelles, a més, curt termini, no poden fer previsions perquè tenen un comportament que sí que es pot explicar, però que no t'explicaran el temps d'aquí uns dies, sinó el del mateix.
Sobretot a les comarques de muntanya, amb la ramaderia extensiva, les ovelles, quan al matí els pastors veuen que s'agrupen molt, que van molt cansades, resignen que a la tarda hi haurà tormentes.
Van cansades. Sobretot,
van cansades i s'agrupen molt en el sentit de refugiar-se entre elles. La interpretació és que a la tarda hi ha tormentes i sobretot els pastors de les comarques del Pallars Sobirà, Altaneu, Viella, etc. És una dita que hi creuen molt i que l'han comprovat.
Bueno, les ovelles, per tant, pronòstic immediat. I sobre les formigues tenim un problema, no ens posem d'acord.
No.
Perquè, bueno, no sé si l'Alfred ho sap, què diu ben bé la dita, perquè ara ens explicarà el Pere Roquer que ells la interpreten que si les formigues entren, vol dir que hi ha pluja. Perquè
les
no volen,
que entren.
Sí, perquè no es volen mullar. I, en canvi, el que explica aquest noi és que surten. Perquè no s'inundi el niu, escoltem.
Bueno, sobretot hi ha la teoria de que si les formigues van directes al cau durant tot un dia molt seguit, al cap de pocs dies vindran bastants efectes de pluja, però la veritat és que les formigues les hem anat veient durant aquesta primavera que entraven al cau i, desgraciadament, aquí a Lleida estem patint una sequera molt important.
No sé, Alfred, com coneixes aquesta dita? Entrant o sortint?
Sí, efectivament. De fet, des del principi de tot de TV3 que vaig entrar, llavors, esclar, utilitzàvem el telèfon per tenir les dades meteorològiques de tots els observatoris de Catalunya i alguns observadors eren pagesos. Pagesos que, a part de donar-nos les temperatures, humitats, pressions, etc., ens deien el que ells veien, el temps que faria, segons les seves observacions dels animals, de les plantes, dels insectes, etc. I, efectivament, és molt important, sobretot per prediccions a curt termini, 24, 48, 72 hores, fins i tot una setmana vista, les formigues, home, sí que és establert, està clar que quan fan treuen molta terra de l'interior i fan com una mena de cons volcànics en miniatura, és perquè pot ploure intensament i així no se'ls inundaran els nius, no? Això està estès com veure les oranetes o altres aus volant molt arran de terra. Però tot té una lògica, una base científica, podríem dir, no? Per què volen baixes les aus, les oranetes, i dius que plourà? Perquè fa molta humitat, o la humitat està condensada arran de terra, la temperatura pot ser elevada, hi ha més insectes, més mosquits, i per tant allà és on troben el menjar, i si passa això, és que pot haver tempesta a la tarda, o pot haver, és a dir, hi ha una relació entre el comportament dels insectes i el temps que pot arribar a fer posteriorment.
I no sé si aquest truc que ens envien per Twitter té alguna explicació també científica. El Manel Cruz ens diu: truquillo de pescadors. Quan veieu un estol de gavines que amb el traç del seu vol dibuixa una forma cilíndrica a gran alçada, no a baix, a gran alçada, diu que en qüestió de mitja hora o tres quarts tens xàfec assegurat. Us asseguro, ens diu el Manel Cruz, que no fallen. No sé això, si li trobes alguna explicació. Perquè ells, sí, aquestes sí, volen tot... alt, fent una forma cilíndrica.
Sí. No, tot el comportament dels animals és molt important anar-los veient, observant, conèixer-los, perquè t'anuncien el temps immediat o no tan immediat. Per tant, sí, sí, tot té la seva lògica. Els animals es comporten en base a uns instints per trobar menjar, per refugiar-se de les baixades o pujades brusques de la temperatura, per l'arribada d'una tempesta. Això ho ensumen perquè ells són com si fossin baròmetres. Detecten els canvis en la pressió atmosfèrica, en la temperatura, en la humitat, i, per tant, això va de generació en generació, des de fa milers d'anys, doncs, fan uns moviments que t'anuncien aquell canvi de temps. Els humans també ho sabríem fer si no visquéssim a la ciutat, si visquéssim tots a pagès i estiguéssim en contacte amb la natura, també veuríem aquests símptomes i podríem preveure el temps. Però, esclar, tots els que estem posats en ciutats, en edificis, no observem la natura constantment, doncs llavors els que ens dediquem al temps també, a part d'observar els insectes i el comportament dels animals, doncs tenim radars, satèl·lits, ordinadors que ens ajuden molt a fer la predicció.
Bueno, ens hem deixat les vaques, que també és un altre clàssic. És una cosa, sí, que no he acabat... Però a veure, és quan estan ajagudes que ha de ploure o no?
Mira, un pagès em va explicar, i ho hem anat comprovant, i efectivament té raó, quan un ramat de vaques es posa de cul a una núvola, de cul a un lloc de l'horitzó, del sol punt de l'horitzó, d'allà vindrà una tempesta.
Ah, o sigui, ah, sí? De cul, les poses.
Si veiem les... A veure, o sigui, el cul de la vaca apuntant cap a un punt...
Però tot un ramat.
Tot un ramat, sí, sí, sí.
I d'on apunta el cul vindrà la tempesta?
D'allà vindrà la tempesta, però vaja, amb un radar o preguntant a la mà...
Sobre les vaques, Marc, ens havien posat a Twitter. Vaca ajaguda, pluja assegurada.
Veus?
No rima.
Molt bé, Alfred, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Igualment per vosaltres.
Gràcies.
Adéu-siau. Bueno, jo, conversa optimista.
Sí, molt més optimista de les que havíem tingut últimament.
I tot això des de quan ha vingut?
Cada dia.
Ha confirmat el mes de maig, però també ha dit el mes de juny.
El mes de juny. I gràcies aquí.
Des de quan?
L'estiu també.
I gràcies aquí. L'estiu també més posos.
Des de quan va passar això? Des de que va fer una visita, dos que jo sé, a la Verge Montserrat. Bueno.
Però els pregunto una cosa. S'ha de renovar el vot o no?
D'aquí un temps.
Bueno, un temps.
Encara estan...
Quant temps dura, això?
Ja, bueno, ja, de moment, ja no hi ha consum preferent, eh?
Ja veurem.
Va endavant la
ja
moratòria.
Ja direu prou. Quan ne tingueu prou, ja direu prou.
Les 5 i 8 minuts. Deixem obrir línies amb els serveis informatius. Saludem Joan Torres. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Grècia, que s'encamina a unes noves eleccions.
Sí, l'actual primer ministre del país i que hi va tornar a guanyar les eleccions, Kyriakos Mitsotakis, diu que tot i els grans resultats obtinguts, no es donen les condicions per formar govern. Malgrat va aconseguir el 40% dels vots i es va quedar només 5 escons de la majoria absoluta, Mitsotakis assegura que el més probable és que torni a fer una crida a les urnes el 25 de juny. El candidat conservador de Nova Democràcia vol governar en solitari i, segons el sistema grec, si torna a guanyar els comicis, s'enduria un bonus de 50 escons, cosa que li permetria fer-ho. La gran patacada d'ahir va ser per la coalició d'esquerres que encapçala Syriza. Només va aconseguir el 20% dels suports. Mentrestant, a casa nostra, Ernest Maragall creu que un possible pacte postelectoral amb Xavier Trias cada vegada és més difícil. El candidat d'Esquerra a Barcelona insisteix a acusar Trias de representar la convergència del 3%, Laia Colomer.
Maragall assegura que les posicions entre Trias i Esquerra cada cop estan més distanciades, per exemple, per les seves propostes en turisme, o bé quan el candidat de Junts lloa l'antiga convergència. El República insisteix que això també inclou les comissions del 3%.
És una dada que Convergència va haver de dissoldre's per aquesta raó, amb unes gestions públiques del tot identificades i sotmeses, amb una colla de casos, a unes actuacions judicials obertes, que encara estan obertes, per cert. No? Quan el senyor Trias reivindica aquell espai, aquella organització i aquell concepte, està reivindicant tot el que representava, i per tant també això.
Maragall n'ha parlat des d'una roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies.
Xavier Trias ja ha respost a Maragall dient que Convergència ja no existeix. En aquest sentit, sentit, considera que Maragall està capficat en el passat en lloc de mirar pel futur de la ciutat. Trias li reclama que deixi clar si li donarà suport o no si guanya les eleccions, Adrià Santasusagna.
Trias creu que Maragall està intentant pujar el to en aquest tram final de campanya electoral perquè veu que no té oportunitats de guanyar. No li dona gaire importància a les crítiques de Convergència, però recomana a Maragall que faci un gir en el seu discurs.
És dialèctica electoral. Sap perfectament que Convergència està morta des de fa temps. Per tant, el que hi ha ara és unes eleccions volent fer i fent de pal de paller amb Trias per Barcelona.
Trias diu que si Maragall vol enemistar-se amb ell tindrà un problema aquest diumenge. Es considera guanyador de les eleccions i creu que si no li dona els vots haurà d'explicar molt bé a la ciutadania per què refusa un canvi a Barcelona.
I a nivell estatal, el PP i Podem carreguen contra les últimes promeses de Pedro Sánchez que consideren pur màrqueting de campanya. Una de les darreres ha sigut la de destinar 600 milions d'euros per reforçar la salut mental i l'atenció primària. Pel líder popular, Alberto Núñez Feijóo, es tracta d'una promesa de cara a la galeria, mentre que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, li agradaria que el president espanyol fes més anuncis com aquest quan no hi ha eleccions pel mig.
El otro día se le ocurrió decir que va a poner 580 millones de euros para 13.000 centros de salud. Total, 44.000 euros por centro de salud. No vale ni para arreglar el tejado de cada uno. Pero qué broma, está intentando vender.
Ojalá estuviésemos siempre gobernando en campaña electoral con el Partido Socialista. Es evidente que es imprescindible en este momento cuidar los servicios públicos.
Aquest paquet econòmic per reforçar la salut pública s'aprovarà demà al Consell de Ministres. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El València ha confirmat en un comunicat que expulsarà de per vida els seguidors que van insultar Vinícius en el partit d'ahir contra el Madrid, alhora que el Club Blanc ja ha denunciat el cas a la Fiscalia per delictes d'odi i discriminació. Són les mesures anunciades pels dos clubs, mentre que Antiviolència ha informat que estan analitzant les imatges per identificar els autors dels crits racistes i a partir d'aquí proposar més sancions. Entre les diverses reaccions al cas, destaca la del tècnic blaugrana Xavi Hernández demanant que es persegueixin aquestes conductes.
Yo no veo a ningún panadero pasar por esto, o a ningún obrero, o a ningún periodista, ¿no? Quizás sí, ¿no? Pero en el mundo del fútbol. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer un ladrillo en la cabeza. Pues esto es así, hay que imponerse. Me parece bien. Un insulto, o sea, se para el partido, no jugamos.
Ho ha dit en la prèvia del partit de Lliga demà al camp del Valladolid. Els blaugrana tindran l'absència de Koundé, que descansarà a banda d'Araujo i Pedri amb molèsties. La principal novetat serà Gavi, que torna després de l'ascensió. La jornada l'obrirà el Girona a Balaïdos contra el Celta amb la baixa per lesió de Rodrigo Riquelme, tot plegat el dia que l'Espanyol ha esgotat totes les entrades per la visita al València diumenge que ve. 500 aficionats blanquiblaus estaran a Mestalla amb el bus gratuït perquè el paga el club. I fora del futbol, bàsquet, Carmelo Anthony, que la setmana que ve farà 39 anys, ha anunciat que retira després de 19 temporades a l'NBA, en què ha jugat, entre d'altres, amb els Denver Nuggets i els New York Knicks.
I pel que fa al temps, les properes hores, de manera irregular, seguiran caient ruixats i algunes tempestes en moltes zones del país, sobretot a l'interior de les comarques de Barcelona i Tarragona, i també a Ponent. De cara al vespre i al final del dia aniran a la baixa. Demà al matí hi pot haver algun xàfec en zones interiors, però a partir del migdia i la tarda s'extendran amb tempestes que poden ser fortes i acompanyades de calamar-se. Afectaran el Pirineu i Prepirineu, la Catalunya central, el Pla de Lleida, l'interior del Camp de Tarragona i l'entorn del Massís dels Ports. Les temperatures seran semblants a les d'avui.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Un minut passa d'un quart de 6 de la tarda. Aquest cap de setmana, ja que estem en campanya, Pedro Sánchez ha parlat de la salut mental i ha anunciat que destinarà 38,5 milions d'euros a millorar l'atenció de la salut mental. Recordem.
En el año 2022 pusimos 24 millones de euros que dimos de transferencia a las comunidades autónomas. Y quiero deciros que en el próximo Consejo de Ministros del martes vamos a transferir otros 38 millones y medio a las comunidades autónomas para seguir desarrollando y desplegando la estrategia de salud mental en nuestro país.
Bé, cada vegada es dona més importància i ara li preguntarem al nostre convidat si també a partir de la pandèmia aquesta qüestió. I avui en parlarem amb l'Enric Álvarez, que va ser director del Servei de Psiquiatria del Sant Pau, de Barcelona, i que ha publicat el llibre Mor Momentis, 11 casos reals, alguns d'ells semblen contes de diferents autors, d'històries de pacients que va tenir. Doctor Álvarez, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut. Bé, primer de tot, deixi'm preguntar-li si és que s'ha accentuat d'alguna manera la salut, els problemes amb la salut mental a partir de la pandèmia, o és que a partir de la pandèmia ens hi fixem més, i si aquests 38,5 milions d'euros de Pedro Sánchez atenuaran alguna cosa.
Bé, podríem dir que les dues coses. És a dir, la prevalència de les malalties mentals sempre ha sigut molt alta. És molt alta. Estem parlant d'entre un 20 i un 25% de la població general que en algun moment de la seva vida tindrà un problema greu de salut mental. Per tant, estem parlant quasi la quarta part de la població. Amb la pandèmia hi ha algunes patologies que s'han accentuat i que realment presenten un problema que encara no s'ha desxifrat gaire bé per què. Han augmentat molt el risc d'autolisis amb gent molt jove, els pensaments suïcides amb gent molt jove, les autolesions amb gent jove també, els trastorns de conducta alimentària també han augmentat força, i diria que la resta es manté relativament estable, o almenys en absència de números, perquè això ho podem dir, no podem parlar de que com en l'últim mes hi ha hagut més urgències de tal cosa, ha augmentat la freqüència, no. Hem de tenir dades, i dades n'hi ha d'aquestes dues coses, de les altres ja es veurà més endavant.
Clar, relacionant la pandèmia amb això que deia de la gent jove, no?, d'aquesta tendència al suïcidi, a l'autolesionar-se, però això també darrerament es vincula a les xarxes socials. No sé si això també és un altre
crec que és molt interessant, perquè ara és un debat, però en un futur no gaire llunyà serà en dades, perquè la ciència té això, no? Vull dir que s'acaba constatant fora de tot tipus de discussió. La impressió que té la gent que entén una miqueta és que diguem-ne que el teixit social dels joves és molt precari. Molt precari perquè les xarxes socials no són socials. Les xarxes socials són un contacte que no és físic i no és ni psicològic. És un contacte mitjançant la tecnologia. I això no val com a xarxa social. Per tant, era una xarxa social molt precària. No sé si he vist alguna vegada, no sé, gent molt joveneta al carrer. Això em va passar una vegada sortint de l'hospital. 5 o 6 noies, relativament, bueno, molt jovenetes, sí, de 15, 14, 15 anys, que estaven en rogle, i estaven cada una amb el seu telèfon i com si estiguessin parlant a través del telèfon. I dius, no? És una imatge com... Bé, aquesta és una realitat. És a dir, el teixit social d'una persona jove, d'un púber i d'un adolescent és fonamental, perquè és més important que la família durant uns anys, no? Entre els 12 i els 15, 16, 17 anys, 15, 16, podríem dir, la xarxa d'amics i de coneguts i saludats és més important que la de la família. I actualment estan precari per això, perquè les xarxes socials estan substituint i no valen per això. El que fomenta i el que accentua en les xarxes socials és una altra cosa que té a veure més amb l'autoimatge, amb l'autoestima i coses d'aquest tipus, però molt poc amb el teixit social.
I això, ara entrarem amb el llibre, però això com és a dir, qui poden revertir o poden ajudar a donar més diríem solatge als adolescents, seria la família, serien els amics, qui ha de participar més en tot això? Perquè el que diu vostè, a partir del que són les xarxes socials, també els joves també es tanquen i només es comuniquen a través de les xarxes socials, amb els seus amics, els seus coneguts.
El primer, la família, sense cap dubte. Aquí no hi ha cap dubte de cap tipus. Primer, la família. És a dir, si en una família els pares estan, i me'ls imagino, i ho he vist més d'una vegada, amb les pantalletes...
Membre de la família...
El temps que han de passar amb els seus fills, que ha de ser quantitat de temps i qualitat de temps. Pot ser quantitat, però si no hi ha qualitat no serveix de res, tampoc. De la mateixa manera que si hi ha qualitat i no hi ha quantitat. Però si un està pendent del telèfon, la qualitat del temps no és bona. I això és el primer. Que els pares ho tinguin molt clar. Això és el primer. Segons els docents, que sortosament els docents acostumen a tenir-ho bastant clar. Ja van en compte de que els nens no treguin els telèfons, etcètera, etcètera, no? Però això ho tenen clar. Però els pares, els primers, sense cap dubte.
Vostè, quan veu imatges, per exemple, de que arriba una família en un restaurant i cada membre de la família agafa el mòbil... I
és terrible.
I passa una mica el que deia vostè, que és cercles, no?, d'amistat, sí, no? Sí, que sí. No es dirigeixen la paraula, sinó que es comuniquen a través de... O, per exemple, el que deia vostè, cercles de família, i el més petit de tots, li donen una pantalla perquè, perquè no emprenyi...
Sí, sí. Terrorífic.
Això s'està...
Sí, sí, terrorífic.
Sí, terrorífic, però ho fa molta gent.
Moltíssima, moltíssima.
I ho troben de lo més normal.
Ho troben normal i no ho és. No, a veure, no és que no sigui normal. Desgraciadament, és normal. El que no és, és desitjable, sense cap dubte, no? Perquè el que estem fent és ja començant per perdre el contacte físic amb els propis pares. Si es perd amb els propis pares, ja em dirà amb els amics i amb els coneguts i amb la resta de família, no? Vull dir, les festes familiars, etc. No fa gaire amb un viatge prepandèmia, just l'any abans de la pandèmia, la meva dona vam anar a Nova York fent un viatge purament de plaer i estàvem en un restaurant que teníem moltes ganes d'anar-hi i ens van fixar en dues parelles que es van seure molt a la vora de nosaltres. I estava cada un amb el seu mòbil. Durant tota l'estona no es van dirigir la paraula ni una sola vegada. Ni tan sols per comentar la carta, ni... No, no, el cambrer va venir, va demanar amb un, l'altre seguia, i quan va demanar l'altre, l'altre va tornar a agafar la pantalla.
Però menjaven?
Bueno, després van menjar. O sigui, menjaven, però amb el telèfon al costat. Sí. Que no sé si es va aprofitar gaire, francament, no? Perquè...
Com dèiem, vostè apuntava, jo li preguntava sobre si això s'ha accentuat amb la pandèmia, però és evident que també, abans també teníem aquest tipus de problemes relacionats amb la...
Però s'ha accentuat amb la pandèmia, òbviament.
Vostè ha estat... Vostè ha estat, com dèiem, psiquiatre de la Sanitat Pública durant més de 40 anys.
47.
Els problemes, si fa no fa, amb l'ésser humà, són els mateixos o van canviant? És a dir, abans hi havia unes fòbies, unes files, uns problemes, i a mesura que han anat passant els anys, doncs alguns problemes queden, diguéssim, en un calaix o no es reprodueixen, i en canvi d'altres entren de nous, com ara els que estem parlant.
Bàsicament els que estem parlant, perquè el que és la patologia, és a dir, les malalties mentals que jo he tractat des de l'any 74 fins al 2021, diria que han sigut exactament les mateixes. El que ha canviat és el context cultural. Una barbaritat. Ha canviat una barbaritat. Però les malalties són les mateixes.
Parlem del seu llibre, Morbo Mentis, els que són 11 casos que explica. Vostè diu que són reals.
Tots, absolutament.
Tot i que quan els llegeixes té la sensació que alguns són contes d'alguns autors que ara comentarem. Per ser un llibre que es presentarà aquest dijous a la sala d'actes de l'Hospital de Sant Pau, l'hospital que està ara en marxa, no la seu diguéssim històrica, la seu actual, a les 12 del migdia, a la sala d'actes, el dijous 25.
I presentarà la Cristina Puig. Fa molta il·lusió.
Només per veure la Cristina...
Fa molta il·lusió que ho faci.
Només per veure la Cristina Puig, doncs ja és un motiu per anar-hi. Bé, comencem parlant del primer cas, que és... El cas de, que podria ser un conte, per exemple, no sé si de Pere Caldés, és la història d'una noia que no podria venir aquí a RAC1, que està a la planta 15, perquè tenia, no sé si ara té, fòbia als ascensors. Això és més comú del que pensem?
És comú, no és estrany, no? És a dir, és molt si vostè va sopar amb un grup de 15, de 10 o 15 persones, un grup una miqueta numerós, per exemple, amb tots els col·legues de RAC1, probablement n'hi haurà un que no li farà molt poca gràcia pujar a l'ascensor. Molt poca. I potser n'hi és algun que no vulgui. I que posi alguna excusa per no venir a sopar amb un restaurant...
Però perquè hi ha l'ascensor.
Perquè hi ha l'ascensor, efectivament.
O sigui, per tant, és més comú del que sembla.
Sí.
Però hi ha por a pujar molts... O sigui, a pujar l'ascensor o pujar molts de cop a l'ascensor?
A pujar l'ascensor.
O sigui, només ara... pujar l'ascensor?
No, només no. És a dir, totes les fòbies van acompanyades sempre de la quantitat de gent i del temps que durarà. Per tant, fa molta més por pujar amb molta gent. Fa molta més por pujar en un ascensor que fa moltes parades. Per exemple, en un hospital o en un hotel. I fa molta més por, també, fa menys por, si puges sol o, millor encara, acompanyat per una persona amb la que tens molta confiança i que té molta ascendència sobre tu.
Bé, parlant de l'ascensor, això com va anar? És a dir, ella tenia aquest problema i vostè explica en el llibre que, bueno, diguéssim que la teràpia... Una mica de teràpia de xoc, permeti'm que li digui.
És el que estava de moda en aquella època. És a dir, les teràpies de les fòbies sempre, des de llavors fins ara és exactament el mateix, només tenen un secret, que és l'exposició. És a dir, si no t'exposes a l'objecte o a la situació fòbica, és impossible curar-se de la fòbia. En aquella època hi havia dues maneres de fer-ho. Una era imaginativa, és a dir, relaxàvem el pacient i li fèiem imaginar que entrava en contacte amb la situació fòbica, que en aquest cas seria pujar l'ascensor. I una altra era l'acompanyar a poc, anar fent petites introduccions a la situació fòbica en el pacient d'una manera física. Era el que s'han dit de sensibilització imaginativa o física. Però va haver un autor que va dir que això eren tonteries, i que el que havia de fer era flooding, que vol dir inundació, i que amb una sola, amb un sol ensaig ho teníem solventat, i que això feia reduir els costos del tractament i que era molt més eficaç que no pas l'altre. I jo m'ho vaig creure, clar, en aquella època jo feia teràpia del comportament, a part de fer de psiquiatra general, i m'ho vaig creure, i li vaig explicar a l'auxiliar que em va venir, que en aquest cas era un auxiliar també, no, no el nom que surt en el conte, òbviament, i la resta és exactament el que va succeir en el conte. Jo li vaig dir que perquè anés tranquil·la portaria un diazepam a la butxaca.
És a dir, vostè va pujar, va pujar amb ella a l'ascensor i van fer la teràpia.
A l'ataque, eh?
A l'ataque.
Però molta gent o poca gent?
No, no, ella sols.
Vostè, per tant, no hi havia... No,
era un ascensor...
Però ella, pel que explica vostè en, el, en la, la història, ella sí que va entrar, o sigui...
Oh, collonida, perdó, eh? Puc dir un taco.
Sí, no,
tant,
tant, sí,
que,
sí.
No, no, al contrari de la competència, no, no, vostès aquí poden dir un taco, no?
Aquí es pot dir el que vulgui.
Pues sí, acollonida, acollonida, per tot, va entrar, sí, sí. I jo, al veure-la tan espantada amb ella, i com sentia, perquè se sentien els batecs... Jo els sentia, no sé si se sentien, eh? Però jo sentia els batecs d'ella, realment el que va començar a estar preocupat vaig ser jo. I li asseguro que durant l'experiment, no, durant la situació de tractament, probablement jo vaig passar tanta o més por que ella.
I ella ho va resoldre o no?
Sí,
amb aquest, amb aquest, però, amb, no, però dic, clar, amb, sí, no, no, però dic, home, clar, sí, perquè vostè sí, m'ha dit, bé, vaig aplicar el sistema d'inundació.
Sí,
aquest
sí.
Sistema s'ha seguit aplicant o no?
No.
No, no, no s'ha seguit. No, no. O sigui, va ser...
fa... Actualment ja
bueno, no... però sort que li va funcionar amb ella,
sí,
no?
Sí. No, 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 si funciona, segueix funcionant.
Ah.
El que passa que no cal. O sigui,
ah.
A veure, clar, vull dir, una situació fòbica, per exemple, si dius que tinc fòbia als mosquits.
Sí, o a les serps.
Home, o a les serps. No cal posar-la en una habitació plena de serps. No cal. No cal, perquè és una experiència horrorosa. En canvi, el que sí es pot fer és ensenyar-li una diapositiva d'una serp, ensenyar-li... Bueno, ara ja no hi ha diapositives, perdó, això és l'edat, eh?
Bueno, una imatge d'una serp.
Després una pel·lícula, aquella pel·lícula d'Indiana Jones que sortien tantes serps, després li parles de serps, i al final es ponen al terrari del zoològic, del zoo, i ensenyar-li les serps, per exemple. O anar directament al terrari del zoo i dir-li, ara estem a la vora del terrari de les serps. Ai, no et preocupis. Ah, estàs tranquil·la, però ara ens acostarem una miqueta més, i es pot fer així. Vull dir, l'exposició no cal fer-la de cop.
Yeah.
El flooding era fer-la de cop.
De cop.
I que això era molt més eficaç que...
No, home, no, clar, era morir d'un cop sec, de l'ensurt, no? I ara, pel que vostè explica, potser sí que li va quedar una mica... es va traspassar el trauma de l'atentona a vostè.
Sí, 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 sí.
No? Que ha quedat una mica allò...
Sí, sí, vaig quedar amb una certa...
Traumatitzat prevenció, per l'ascensor.
Diguem prevenció, sí, sí, sí.
Doncs de l'ascensor, que, com dèiem, hi ha moltes més fòbies, és curiós, m'agrada molt això que explicat de quan puges amb poca gent o molta gent. Jo amb molta gent no pujo.
Clar.
Perquè sempre tinc el d'això de que si hi ha un problema i quedes atrapat amb un ascensor amb molta gent, és molta gent amb un espai molt reduït. I, clar, els que tard o d'hora, perquè segur que molta gent s'hi ha quedat dins un ascensor, si passen 10, 20, 15... 45 minuts, com ha estat el meu cas, 45 minuts dins un ascensor, vaja, amb poca gent, ho aguantes, però sí, penses, si aquí això, que són aquests d'aquí, si arriben a estar plens de gom a gom, wow, 45 minuts, com sí, ho haguéssim aguantat, això?
Jo no hi havia pensat mai, però ara m'ha fet un favor, vostè, eh?
Home, jo...
Ara
li vaig dir una cosa. A vegades, quan baixen, perquè només n'hi ha un, perquè els estan canviant, només un per banda, quan baixa l'ascensor més o menys ple i paren, i me'ls miro i dic, no, poden seguir. La gent s'empipa, no? Perquè no pujo, però penso, no, prefereixo no pujar i esperar-me un altre que vagi més buit, no?
Sí, sí.
Vull dir que aquí sí que hi ha un
aquest,
punt de...
Aquest és un component agorafòbic sobre el de la fòbia de l'ascensor. Són dos components que no és estrany, eh? Vull dir que coexisteixin dos, tres temors fòbics en cada persona.
Tinc una pregunta, Toni, perquè escoltant la seva experiència, no sé si una fòbia es pot traspassar familiarment. És a dir, si un nen va amb la seva mare i veu que la seva mare pateix a dins d'un ascensor, això es pot traspassar de generació en generació? Les fòbies
clar,
són hereditàries?
Hi ha dos factors. Un, la facilitat de tenir fòbies. És a dir, les persones que tenen tendència a preocupar-se,
sí,
que tenen certa facilitat per sentir, per experimentar ansietat, tenen més possibilitats de condicionar fòbies. Però les fòbies es condicionen. Això vol dir que tota persona és capaç de condicionar la fòbia. I es poden condicionar d'una forma lenta, progressiva, o es poden condicionar amb el que es diu amb un sol ensaig. Aquest cas seria un sol ensaig. És a dir, si jo tinc una experiència d'aquest tipus, com el que vaig patir, precisament amb aquest tractament, amb un sol ensaig pues, condiciona, si no la fòbia completa, una certa prevenció de pujar amb els ascensors. O sigui, sí que es pot condicionar una fòbia amb una sola situació, si és prou intensa. Sí, sense
bé, cap dubte. D'aquests 11 casos anem amb un segon cas que em va recordar molt, que ara que aquests dies estic llegint un recopilatori de contes del Quim Monzó, amb un que porta per títol halitosi, que en aquest cas va d'un home que de cop nota que li fa pudor la boca i s'aïlla de la societat. El cas que vostè exposa és, a veure, té una certa similitud en el sentit de que és un home que de cop i volta comença a tenir ell la sensació que fa pudor. Com arriba fins a vostè aquest senyor, aquest pacient?
Bé, aquest pacient arriba... a veure, com ho dic, bueno, per no desvetllar res. Arriba mitjançant un amic meu. O sigui, és un amic meu, un col·lega meu, que em diu, m'agradaria que veiessis a tal familiar perquè li passa això. Ha vingut a veure'm, em diu que té una malaltia segur, una bacteria probablement bacteriana o algun tipus de paràsit, que fa que fa una olor estranya i que realment la gent pues, no vol estar amb ell, etc. Jo l'he estudiat de dalt a baix, aquest amic és metge, l'he estudiat de dalt a baix, no té absolutament res. No té cap paràsit, no té cap bactèria estranya, ni realment fa olor, perquè jo mateix l'he estat amb ell i no fa cap olor, però està absolutament convençut. Llavors li he dit que, clar, vull dir, si jo, que he fet tot, ja no hi trobo res, que potser que vegi amb un psiquiatre. Ell m'ha dit que ni de conya, que no va un psiquiatre, que res de res. El que té ell és una contaminació, està contaminat, etc. Quan m'ho va explicar, clar, ja vaig veure de què anava el tema. És un trastorn delirant. Trastorn delirant de contaminació, que és un dels tipus de trastorn delirant que hi ha. Que en el llibre, la part, diguem-ne, la part tècnica, doncs ja explico i desenvolupo una miqueta més aquest tema. I quan vaig veure aquest pacient, evidentment no tenia cap dubte. És a dir, a partir d'un succés determinat, ell, com un succés, diguem-ne, no diré vergonyant, però sí semisecret, no? Pues ell experimenta no un sentiment de culpa, perquè era una cosa que ja havia fet moltes vegades i no se sent culpable de res, però sí que a aquella persona li ha passat algun tipus de malaltia que fa pudor. I interpreta cada
o sigui, està amb una persona que ell està en una situació, diguéssim, de fora de joc.
Fora
no?
de joc,
fora
efectivament.
De joc, no? I aquest fora de joc, segons ell, el dia següent, ell té la sensació que li ha transmès una pudor. Una
malaltia.
Una malaltia que, una bactèria, que ell exacte. Fa pudor.
Algú contaminant, o sigui, un bitxo contaminant que fa que ell faci pudor. I ho experimenta quan va fer la xerrada el dia
següent. Però ho nota ell i ningú més.
No, ell el que fa, com passa sempre amb un trastorn de l'Iana, és interpretar el que fan els altres. És ell interpreta que els altres no vol, per exemple, si arriba a casa i els fills no li donaven un petó, que pot ser perfectament perquè estigui jugant a la videoconsola, però no li fa un petó perquè ha sentit l'olor i prefereix no acostar-se al pare. Llavors, el que ell explica són coses quotidianes que no tenen la més mínima importància, però que les ha interpretat de forma delirant envers de confirmar la seva sospita delirant, que és que li han passat una malaltia contaminant.
I això, doctor, com es tracta? És a dir, com li dones la volta?
A veure, no és fàcil donar-li la volta. Hi ha una bona notícia i una mala notícia. La bona notícia és que hi ha fàrmacs que poden revertir aquesta situació. La mala notícia és que no hi ha ni una sola persona que pateixi un trastorn delirant que tingui consciència de malaltia. Per tant, si li dones un tractament, diu que te'l prenguis tu, perquè a ell no li passa absolutament res. El tema del deliri és la part central de la seva vida i és absolutament irrefutable. És així i és així. I ho seguirà pensant fins al rest de la seva vida. Llavors, el que intenta sempre és...
Però no hi ha manera de fer-li veure al pacient que no fa pudor?
No,
no,
cap manera.
No hi ha manera?
No hi ha manera.
Però si ell sap que fa pudor i vostè li diu aquí té la pastilla que li traurà, no s'ho creu?
No s'ho creu perquè ell sap que no li estic donant la solució que ell vol, que és tinc tal bitxo. Vol la confirmació de que té un paràsit, de que té una bactèria...
I se'l pot enganyar? Sí, ja el té. Miri, això va contra. I dir que sigui una pastilla de sucre.
Clar, jo quan em va arribar a mi, jo era el psiquiatre, ja no era la persona adequada per identificar el germen que li feia això. En canvi, el metge que l'havia estat tractant sí que ho era, no? I li havia insistit que no tenia absolutament res. No?
Aleshores, aquestes persones no sé si va pateixen molt de temps amb aquests deliris.
Pateixen perquè... tota la vida, clar.
Tota la vida?
Bueno, pateixen ells i pateixen tots els que es relacionen.
Perquè, clar, aquest deliri el pot arrossegar tota la vida, de que fa pudor, de que fa pudor, de que fa pudor.
El pot arrossegar tota la vida i modificar el seu comportament i el seu treball i el seu tot només per adaptar-se a aquesta situació. Això pot passar perfectament, i passa. Ara, tractament, jo el que li vaig proposar, que em sembla que queda més o menys palès a la història, que és una història complementària, no és de les importants, és complementària, és que jo li vaig dir, home, aquí és el que faig sempre, i a vegades m'ha sortit molt bé, no? De dir, bueno, pues, escolta, ni tu ni jo fem una cosa, fem un tractament, un medicament que no et donarà masses efectes secundaris, sempre te la jugues perquè són dosis petites, etc. I dintre de 15 dies, a 3 setmanes, ens tornem a veure i segons el que hagis experimentat, doncs mira, tindràs raó tu, tindràs raó jo. Però, i li proposes i a vegades la cosa funciona. Les més vegades que he pogut posar un tractament ha sigut, per ordre judicial, és dir, un jutge, un senyor que comet una agressió per alguna cosa, també una carència delirant, i que el jutge amb molt de seny diu, pues, miri, no, vostè a la presó no hi anirà, però anirà un psiquiatre de tal de la xarxa pública i aquest psiquiatre em remetrà un informe mensual de com està vostè, etcètera, etcètera. O bé, per coacció familiar, que diu, mira, no estàs bé, tota la família l'envolta i diu, o vas a veure un psiquiatre o et deixem més sol que l'una. I llavors venen. No? Yeah. I en aquests casos que pot posar un tractament, l'evolució ha sigut francament bona.
És que aquesta és la qüestió. Quan jo vinc al metge, vostè el que ha de fer, és dir, jo li dic, recepti'm això perquè jo sé que és el mal que tinc. I vostès tenen el mal costum de no receptar-ho. Ho fan expressament per allargar les visites.
Perquè vostè vol que li recepti el que vostè vol.
Jo sé el que tinc. Jo me'n sento del meu mal. I vostès no se'n senten del que jo tinc. I llavors jo dic, recepti'm això, que jo ja sé que em va bé. I vostès tenen el mal costum de no receptar-ho.
Això és una mica semblat al de la contaminació. Dir, jo sé el que tinc... No, de tota manera, jo sóc de recepta fàcil, eh, senyor Marcelí.
Jo no tinc massa
problemes. I a més no li costaria mai un duro, ara ja no perquè estic jubilat, però no li costaria mai un duro perquè he estat sempre a la xarxa pública.
Perfecte.
O sigui que barato i el gust del consumidor.
Bueno, anem amb una tercera història d'aquest llibre, Mor Momentis, que seria un conte tipus Edgar Allan Poe, d'aquests de por, que és el cas d'un home que comença a sentir veus. Això ho hauríem de catalogar com a esquizofrènia.
Sí, és
com allò de les pel·lícules. I què li passava a aquest home?
Bueno, aquest pacient, el que es narra és a l'inici de l'esquizofrènia, ni més ni menys. Ell està treballant, és una persona, diguem-ne, més aviat solitària, de fet era així, una persona més aviat solitària, amb poques amistats, etc., però que tenia una funcionalitat social, diguem-ne, que normal, més que correcta. I comença a experimentar, doncs, com si algú xixiués al costat d'ell, sentir sorolls, fins que sent, francament, i això li preocupa, l'inquieta, l'incomoda moltíssim, mira a veure si els altres ho senten, fins que arriba un moment que sent una veu. Una veu que és com si sapigués tot d'ell, perquè li diu coses lletges que ell... Bueno, coses suposadament lletges que ell fa o deixa de fer, i que ha de fer alguna cosa, insisteix, etc etc. I aquesta veu és és terrorífica, no? I és el que
aquesta veu d'on surt?
Surt del seu cervell.
Però el seu cervell, però és un alter ego que ell coneix?
No té una explicació psicològica, és una malaltia física. Això és el que ha de tenir... Ho sent com si fos real.
Com si fos a fora.
Com vostè em parla amb vostè i jo. Exactament igual. És com si tingués aquí al costat una persona amb una veu maligna i una veu aterridora que li està dient coses terribles, no?
Però què li diu?
Home, li diu que és una vergonya per la humanitat, que fa coses lletges, que tindria que posar-hi remei, que tindria que desaparèixer, que es mati. Per exemple, les al·lucinacions acostumen a tenir molt contingut suïcida, i de fet, quan això succeeix, quan algun pacient, malauradament, que pateix esquizofrènia, mor per suïcidi, acostuma a ser sempre degut a les al·lucinacions.
I això comença així d'un dia per l'altre, és a dir, un dia estàs bé...
No, aquí queda palès que ja porta uns dies, no? Dóna la sensació que porta uns dies. Acostuma a ser en pocs dies. Eh? Acostuma a ser a vegades en un dia, però a vegades en dos o tres dies, que es va instaurant a poc a poc. Però sí, és agut. És
no
molt
se
agut.
Sap res del desencadenant, de què no, pot originar...
El desencadenant és un desencadenant químic.
Químic, al cervell.
Sí.
I es pot donar el cas que hi tingui conversa? O no?
Home, rarament. És a dir, un diàleg, rarament. El que sí ja és que pot respondre a les veus. El qual no vol dir que les veus, la veu aquesta... sigui conseqüent amb el que ha dit ell. Eh?
Però ell la veu, disculpi, l'arriba a reconèixer o és una veu anònima?
És a dir, és una veu aterridora, però que no reconeix com a coneguda, habitualment. també pot passar a vegades que sigui, sí, era la del meu padrastre que fa no sé quants anys, pot passar també, eh? Vull dir que s'assembli la veu aquella.
I això es pot solventar d'alguna manera o no?
Bueno, té tractament, l'esquizofrènia, clar, té tractament i hi ha un percentatge elevat de pacients. En aquest cas, tots els pacients, és a dir, és tan disruptiva aquesta malaltia que pràcticament el 100% dels pacients acaben sent tractats. Llavors, amb els tractaments adequats moderns que tenim actualment, jo diria que un 30-40% de pacients poden fer una vida prou normal. La resta, home, doncs hi ha un altre 30% de pacients que fan una vida, diguem-ne, agradable, però potser no arriben a reincorporar-se amb el mercat laboral, ni arriben a formar una família, etcètera, etcètera, però és una vida, diguem-ne, agradable. I després hi ha un percentatge d'un 15-20% de pacients que és bastant dur, que és una solució bastant dura i que estan contínuament amb canvis de tractament, amb llargues estades, amb ingressos, etc.
Ara estava pensant com... Disculpi, que surti un moment del guió, però com va anar a parar vostè a fer de psiquiatra?
Doncs mira, l'hi explicaré perquè em sembla que no ho explico en el llibre.
No, per això li pregunto.
No ho explico en el llibre, no?
Què pensava?
Tot i que ho he explicat moltíssimes vegades, doncs perquè totes les històries del llibre, totes, això ho dic en el pròleg, i és així, totes les històries del llibre, i si algun exalumne meu pensi que he estat donant classes a l'Autònoma, 40 anys, o sigui que tinc molts alumnes que sortosament me'ls trobo pel carrer, a vegades, no? I em fa molta alegria. Si algú m'està escoltant, em donaria la raó. Aquestes històries les he explicat sempre a classe, quasi tots aquests casos, perquè són de la primera època meva. I si hi hagués un segon llibre, potser explicaria els dos últims, però això és tot antic, com ho he pogut veure. No? I ara m'he tornat a perdre, com dèiem al principi.
No, li preguntava...
Per què trio psiquiatria? Bé, ho ha fet molt bé, eh? Això els oients no ho saben, però no. Li he demanat al senyor Clapés que em recordés si em perdia, perquè em passava molt. Bé, doncs, per què va ser psiquiatria? Això va ser durant les pràctiques. Jo vaig fer medicina i m'agradaven totes les especialitats. Però quan vaig fer les pràctiques, vaig anar a parar a l'Institut Mental de la Santa Creu, que era l'hospital psiquiàtric propietat de Sant Pau. Jo vaig fer tota la carrera a Sant Pau, també. I recordo que un dia vaig començar les pràctiques i em vaig trobar a l'entrada de la secció de pacients aguts, em vaig trobar un xicot assegut, que mirant al terra, que no deia absolutament res, no reaccionava a res del que passava en els voltants, i precisament el metge que ens anava a fer les pràctiques diu: mira, aquest noi estudia també medicina. Dius del vostre curs? Ho ja feia llavors cinquè, si no recordo malament, cinquè, quart o cinquè. I dius del vostre curs també, però al clínic. I per això el tenim ingressat nosaltres, de l'igual. Bueno, això era un dijous, un divendres, i quan torno el dilluns a les pràctiques, va ser ell que va venir amb una certa cara de, diguem-ne, d'alegria, de dir: ai, vosaltres sou els estudiants, jo també estudio medicina. I vam tenir una conversa absolutament al·lucinant, no? Una conversa totalment normal. I em vaig quedar absolutament garrativat. Això què és, no? Això del cervell... I quan vas parlar amb l'adjunt, diu: sí, bueno, és que ara està en el màxim, té molts efectes secundaris, però és el màxim... I vas pensar: això és, vaja, imbatible a l'òrgan més interessant, que és el cervell, i a sobre tractant les persones en si. I a mi m'interessa tot el que fem les persones... Doncs, pues, escolta, imbatible la proposta de la psiquiatria. I va ser així. I va ser així.
Bé, anem amb el quart
això,
cas.
Això i un company de curs, el Miquel, que em anava donant la turra sempre de que teníem que fer psiquiatria els dos. I van fer psiquiatria.
I els dos van fer psiquiatria. No, això està bé. Tal com està la medicina pública, no els han intentat repescar?
No. Tot i que durant el primer any he estat molt enyorat, jo, però no m'han intentat repescar.
No, dic perquè el veig molt en forma, no sigui que el repesquin, ara que falten metges.
Sí, podria ser. Igual no diria que no.
Els oients demanen secció amb el doctor, eh?
No, home, és que...
És
espectacular. Bé, anem amb un quart i últim cas d'aquests 11 que ens presenta Morbo Mentis. Recordem, el dimecres presenta el seu llibre.
Dijous 25.
Llavors, ara ha estat vostè el que estava parlant de mi, no jo amb vostè.
O és que sent la Cristina em renyava
molt. Està bé. Dijous 25 a la sala d'actes a les 12. I és el cas... A veure, que aquest seria un conte una mica del Modena Grandes, d'unes verdures durant el sexe.
Ah, amigo, este es el...
El títol, de la història que explica el doctor és Sospites Veganes. I comença amb una parella que va a la consulta i que... qui s'ha de visitar en un principi és ella. Sí, tot sí. I que vostè va deduint que qui té realment el problema no és ella, sinó que és ell. Com són aquesta parella i què s'expliquen una amb l'altra? Perquè ell té la sensació que ella no acaba de quedar satisfeta amb ell,
sí,
no?
Sí. Va ser el primer cas espectacular que vas tractar al dispensari. I ara llavors devia tenir, no sé, 27 o 28 anys, o sigui, molt jove. I realment la parella, quan va entrar, és que els recordo ara, eh? Era una senyora que portava el pentinat de perruqueria.
Mm. El permanent.
Un tenyit rossa molt clar, molt ben maquillada i molt ben vestida, perquè la gent avançava al metge i es vestia bé.
I tant, com ha de ser.
Com ha de ser, efectivament. I ell era un home que anava vestit com un operari, diguem-ne, però amb una jaqueta a sobre, o sigui, amb una mena de... Com li diria jo? Com es diu això?
Com una granota?
Una granota, però amb americana a sobre. Ah, és que ho recordo com si fos ara, no? Amb tot el cabell, no era calb, com jo ja quasi ho era en aquell moment, i sí, es van sentar molt dignes i no deien res. Això, així comença la història, i sí, sí, no va ser res del que semblava.
Bueno,
del que semblava. No sé si vol que expliqui una mica més.
Expliqui'm una mica,
molta,
a veure.
Té gràcia, al final.
Home, clar, no, ell considerava que no
ell
quedava...
Ell considerava que la seva dona no quedava satisfeta.
I... Li
però la seva dona busca. Ho confirmava, a veure...
No.
Ell creia... Que estem parlant de psiquiatria. Ell creia que la seva dona no quedava satisfeta. Aleshores, ell li afegia en les relacions sexuals articles vegans.
Vegans, efectivament. No?
Perquè ell acabés...
Tots en forma fàl·lica.
No? Exacte. Sí. Bueno, cogombres, sí. No cal entrar... I ella no ho acabava d'entendre.
No ho enteníem absolut. No en tenia absolut. I ell estava convençut que la seva dona era una frígida i que tenia problemes i que, per tant, tenia que anar al metge, tenia que anar al psiquiatre. La va enviar al metge de capçalera. Jo no sé... No va,
I ell, perdoni, època, sí. Ell explica a vostè que ell fins i tot volia que anés amb altres homes...
Va arribar a aquest punt...
Perquè quedés satisfeta, perquè amb ell no quedava satisfeta.
Exacte. Jo, si passem d'aquí, a mi no em fa res, eh? Però
no,
és un spoiler exagerat.
No, ja està. No, però vull dir que m'ha cridat l'atenció
Ell portava sempre les verdures a última hora, ella n'estava ja farta, perquè era una cosa extremadament desagradable, i la que portava la veu cantant en la visita era ella, no ell. Ell posava el cap club i no deia res, no? I ella deia, díselo al doctor, a ver si li parece normal lo que haces tú conmigo, que tal, igual. I ell l'únic que deia és que si la meva dona no té ganes de sexe, diu, ja se sabe, diu, oveja que no ha comido, es que, no, oveja que no tiene hambre es que ha comido. I la dona encara s'enfurismava més, perquè a més la senyora era una senyora, a veure, d'aquesta pilonga, eh? Una senyora. Vull dir que no es deixava influir massa pel marit, però clar, ja estava fins al més amunt, pobreta, no?
Doctor, ens escriu un oient que ens diu, hola, us estic escoltant i acabo de viure... Estava escoltant el cas de l'esquizofrènia, de les veus, eh? Sí. Diu, us estic escoltant i acabo de viure un episodi semblant. He patit una llarga estada a la UCI, a la unitat de cures intensives, i he patit al·lucinacions de tot tipus i viscut situacions del tot reals quan evidentment no ho eren. Pot ser que en una situació d'això, d'estar amb molta medicació en una unitat de cures intensives, puguis viure una situació així o hauria de consultar amb un metge, aquest oient?
A veure, si he estat en una UCI... sense tenir esquizofrènia abans i sense tenir-la després, és bastant habitual que hi hagi al·lucinacions visuals que són molt rares a l'esquizofrènia. A l'esquizofrènia les al·lucinacions són auditives, no hi ha al·lucinacions visuals, encara que les pel·lícules surtin, no és veritat. Però que hi hagi el que se'n diuen pseudopercepcions o al·lucinosis amb una UCI és completament normal.
És normal.
Per què?
I és absolutament normal per la deprivació sensorial. És a dir, si estem en una deprivació sensorial absoluta, com passa amb una UCI, que tens una paret davant i només sents els pips dels monitors, etc., la monotonia aquesta fa que el cervell, com no hi entren inputs, el cervell comença a funcionar pel seu compte. Eh? I comences a es pot sentir alguna veu, però sobretot veu coses. Veu coses, pot veure persones que ja han traspassat i que les torna a veure per allà. Sí, pot tenir...
Però, situacions... Això, perdoni, senyor Marcelí, això no... Jo ho he escoltat, però de gent que ha estat... que, per exemple, que té dolor i aleshores els hospitals...
La medicació.
Això és una història.
També diuen que tenen al·lucinacions per la morfina, per exemple.
Sí, per la morfina es poden tenir al·lucinacions, però es poden tenir al·lucinacions també per la deprivació sensorial. És més, la deprivació sensorial vol dir que no entren inputs sensorials, visuals, auditius...
Com una meditació. Davant d'una paret blanca.
Ara sí que m'ha posat en un...
Bueno,
a veure, una meditació...
Que, clar, una meditació. Una meditació. Veure, vostè,
compte, compte. Això? Hem de fer una... Ara ens anem cap a un altre. Ara tindrà que recordar de què parlàvem.
No, ara vegada, estàvem amb la UCI.
Però, no, però fem aquesta excursió perquè és molt interessant. Sí. La meditació no és una paret en blanc. És una intensa visió de la paret en blanc. És a dir, la meditació és atenció plena. No manca total d'atenció. És tot el contrari.
Yeah.
O sigui, què és meditar? Meditar és la percepció de la respiració, de la vibració sensorial, o d'una paret blanca, ho estic molt dir, però la visió activa i permanentment activa d'aquesta
realitat. En estat d'alerta.
Ah, efectivament. La meditació és un estat, una consciència plena. De manera que bloquegem totalment, precisament la idea és bloquejar el cervell amb el seu vagabundeig habitual, no? Llavors desapareix el vagabundeig habitual degut a aquesta atenció plena concentrada en una paret blanca, en la meva respiració pròpia o en la vibració de, de les mans. I un tema molt interessant.
I en canvi aquest senyor de la UCI...
Està en situació de vagabundeig però no té entrades sensorials de cap tipus. I aquesta manca d'entrades sensorials, ni la paret blanca, perquè ell no l'està percebint, aquesta paret que té davant. No, si sapigués meditar, potser no li passaria res. Però com no sap meditar, com la majoria de les persones... Doncs sí, llavors, aquesta absència d'entrada sensorial és el que fa que pugui tenir el cervell es desfirula, entre cometes, i comença a tenir al·lucinacions. No s'ha de preocupar ni el més mínim.
Perfecte. I després ens escriu un altre oient...
Que al final...
Fem una consulta.
Jo encantat, eh? Jo, escolta, jo estant,
no, ha vingut,
ràdio...
no ha vingut amb l'infermer o l'infermera, que es cobrarà fora? A la sortida el cobrarà això, jo quan anava al metge amb un pare?
Estic feliç, eh?
Ha sentit el cas de la litosi i sí. Diu que s'ha sentit...
No, moment. El cas de la litosi no. Jo, que potser hi ha hagut un punt, no, perdona, sí, un punt sí. De confusió. Hi ha un conte del Quim Monzó que he llegit fa poc que m'ha recordat molt el que explica en una de les històries reals.
Sí, però que
real...
era un senyor que pensava que tenia litosi.
Ah, val.
Que es pensava.
Sí, el que es pensava que tenia litosi sí. I no en tenia.
No, però
aquest, que m'ha explicat abans.
No era litosi. Li feia pudor a la pell. No era
doncs
litosi.
Jo també he entès.
No. El cas de la litosi és el conte de Quim Monzó, que és un senyor que té litosi i aleshores comença a bueno, no se la treu de sobre, comença a ser molt molest i al final aquest senyor s'aïlla.
Doncs jo he entès el mateix que l'oient, que era que tenia
un problema de litosi. I aquest conte del Monzó m'ha recordat el cas d'aquest senyor que ell considera que té pudor, que fa pudor, que li fa pudor a la pell.
Inclús es va fer una biòpsia de pell per veure si tenia un canvi de pH i tal i qual. Sí, va ser un tema de...
Clar, ell, aquest oient ha entès que era un problema de litosi i diu que ell s'ha sentit identificat i que ell va començar a deixar de veure llet i que se li va solucionar tota aquesta...
El cas de la litosi, del conte de la litosi, podria fer un spoiler del que passa amb el cas de la litosi. Que és un senyor que s'aïlla i només té contacte amb un altre senyor que li porta a distància, li porta tots els... perquè se separa de la dona, deixa la feina... Li porta tot el que necessita. I només faré una prèvia d'aquest conte, que podeu trobar, que és que en un moment determinat li passa aquesta malaltia... Això, no sé si és una malaltia o com es digui, això li passa al senyor que li porta les coses. Per tant, li encomana la litosi. Però no explicaré com acaba el conte. El busqueu i us el...
Molt bé.
Però bueno, té a veure amb la pudor. Té a veure amb la pudor. Bueno, doctor, escolta, el que li deia, el dijous 25, la Cristina Puig no se'm queixarà, eh? Se la d'actes a les 12, ho hem fet jo una cosa arreglada. Mor momentis, la enfermedad mental a través de 11 històries reales, el doctor Enric Álvarez. Doctor, com sempre, un plaer. Gràcies per haver-nos. Igualment. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Amb ell arribem a les 6. Fins ara mateix.
Versió RAC 1.
1 milió de likes. Ressenyes del negoci amb 5 estrelles.
A Orange t'ajudem a augmentar la visibilitat de la teva empresa a internet i t'oferim tot el que necessites per continuar creixent. Fibra, mòbil 5G+, centraleta... Impulsa el teu negoci amb Love Empresa. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empreses, el teu negoci també.
Amb el nou Club Cepsa Go, acumular saldo a Cepsa i també a Amazon, a iDreams i molt més.
Però ho és Go? Em demano alguna cosa molt ben madurada i acumulo saldo per omplir el dipòsit? És això?
Doncs sí, i a Cepsa acumules fins a 6 cèntims per litre. Entra a Cepsa, un est i un eista.
Super xulo!
Vols posar-te plaques solars? Aprofita que aquest mes de maig a Àngel Solar et regalem fins a 4 panells en contractar la teva instal·lació.
Truca al 900-101-081 o entra a angelsolar.es i emporta't les teves plaques gratis. Recorda, només aquest mes de maig al 900-101-081 o a angelsolar.es.
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 900-26-40-02 o entra a riagasociados.com. A Riaga Associados, fem-ho fàcil.
Del 27 de maig al 18 de juny, vine a les 11es jornades gastronòmiques del llagostí d'Alcanar.
Els restaurants cuinaran diferents plats amb llagostí com a eix principal. Gaudeix de l'entorn amb família i amics.
Més informació a alcanar.cat. Organitza el col·lectiu gastronòmic d'Alcanar i les cases amb el suport de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
I abans d'arribar a les 6, si teniu ganes d'anar al teatre, atenció, estigueu alerta, perquè ens n'anem al teatre, els del Versió RAC 1, amb qui vulgueu de tots vosaltres. Sortejant 200 entrades, 200 per veure Coralina, la serventa amorosa.
És una història de passions i estratègies amb una minyona que vol restaurar la posició d'un hereu desterrat. Tot plegat, embolicat en pactes entre notaris, complots del servei... En fi, el que us podem assegurar és que el teatre, la Biblioteca de Barcelona, es converteix en una festa i un gran embolic.
És un error, eh? Un error. El teatre de la biblioteca és un error. No podran parlar. Silenci, silenci. Ser o no ser. No siguis, no siguis. I si ets fluixet.
Això al teatre, sí. Darrerament, com que tothom... Sí.